Bon dia, em dic Benjamí Villosada i sóc vitòleg tecno-optimista. Benvinguts en el 13è capítol de la segona temporada que varen gravar el dia 3 de novembre de l'any 2020. Moltes gràcies per escoltar-nos. I parlo en plural perquè és un capítol que, com la setmana passada, també t'he convidat. Aquest cop, qui ha tingut la amabilitat d'acceptar la invitació és en Juan Pedro López, en JP a les xarxes. Conec el JP des dels començaments de Meneame perquè era un usuari molt actiu, destacat, dels que va ajudar que poséssim en marxa aquell lloc. Dic a la gravació que el recordo dels començaments, el desembre del 2005, però quan he anat a mirar el seu usuari veig que no, que va donar-se d'alta el febrer del 2006. Bé, només són un parell de mesos. De fet, sentint la conversa, me n'he donat d'algunes imprecisions. Per exemple, sovint dic espaial, i hauria de dir espacial. Aquest error no el cometen JP perquè té estudis i té el vocabulari ja prou après d'aquests temes. Però jo no, perquè de fet no en parlem gaire. I per mi el tema espai m'adu cap a dir espaial i no espacial. Per mi espacial, doncs, és això que diuen ara un crunch, no? Una persona espacial no és un crunch? És igual, deixem-ho. La qüestió és que les coses de l'espai no les tenim gaire interioritzades. No en parlem gaire. No hem après a cometre menys errors en el moment en què hem d'utilitzar un vocabulari per descriure totes les qüestions que tenen a veure amb l'espai. I això vol dir alguna cosa, que és que doncs, no ho tenim. I ha passat que en el moment en què sorgeix un projecte pròxim, propi, de país, en quant a tecnologia espacial, que és el que va anunciar el conseller Puigneró fa una setmana, ens hem fet un fart de riure. I els que no en feien befa, sinó que ho volien argumentar, han estat força penosos. I aquest podcast amb el JP és per intentar explicar per què. Per què trobem que tot això ha estat força penós. I per què trobem que és necessari que a casa tinguem tecnologia espacial. Perdó, espacial. Quin sentit té tot plegat? Això és el que intentarem explicar a la gravació que vàrem fer el dia 3 de novembre del 2020 amb en JP i que comença just a continuació.
Començarem, faig el que se fa per fer ràdio, has de saber comptar fins a 3. I llavors ja amb això ja pots fer podcast, ràdio, de tot. Primer per provar els micròfons, 1, 2, 3, 1, 2, 3, i després per començar. Vinga, doncs, 1, 2, 3... Estic molt content de tenir aquí en Juan Pedro López, conegut com a JP. No entrarem en presentacions perquè ja ho he fet abans. He gravat una presentació que l'he consensuada ara una mica abans de començar la part oficial d'aquesta xerrada d'avui. És molt interessant el que fa i està relacionat. Vull dir, ell treballa com a informàtic en IoT. He dit que no faria la presentació, però aquesta és molt breu. Treballa amb dispositius d'IoT i amb ell, a les xarxes socials, l'he vist sovint fent coses en satèl·lits, enviant coses a l'espai. Llavors, després de l'anunci de la Generalitat de muntar això que ha fet tantes rialles de la NASA catalana, volia tenir la versió d'un tècnic, la visió d'algú que realment toca aquests nanosatèl·lits. I el primer de tot és fer-li una pregunta per trencar el gel, en pla cunyau, que és el que hem vist aquests dies per la xarxa, que és, a veure, per què volem nanosatèl·lits si el Bluetooth, Juan Pedrito, el Bluetooth encara no en funciona? Primer, que arreglin el Bluetooth i després... Ja tirarem nanosatèl·lits, hòstia. Tinc raó o no tinc raó? Juan Pedrito, que tu ets un crac.
Tens tota la raó, tens tota la raó. Hòstia, no,
a un cunyal li dones la raó i el desarmes.
Exacte, és que és molt, són molts anys barallant amb cunyaus a tot arreu. Sí, sí que és veritat, eh? Vull dir, això dels nanosatèl·lits i els satèl·lits que no són nano és una discussió que s'ha discutit des del principi de la carrera espacial, eh? Vull dir, que per què no arreglem els problemes de la Terra primer abans que no pas els problemes de fora de la Terra?
És recurrent.
Això ho deien quan estaven amb l'Apolo, la gent dels Estats Units, la gent dels Estats Units, els americans que pagaven, no? Allò que es diu dels taxpayer dollars.
Sí.
Aquella gent deia, per què no els dediquem als problemes del ciutadà americà normal? Què hem de fer nosaltres a la Lluna o en sigui, no? Això ho van entendre molt bé mentre va haver-hi carrera espacial amb els soviètics. Vale, perquè era una guerra a l'espai, però quan es va guanyar aquesta guerra es va perdre completament l'interès, no? I des de llavors, doncs, així és una cosa que s'ha discutit sempre, no? Per què gastem diners allà dalt, podem gastar-los aquí baix, no? És això.
Exacte, no? I a més, tants de diners, 18 milions, ha anunciat la Generalitat que gastarà en uns quants anys. La primera remesa serà 2,5 milions. A veure, això, una altra pregunta, cunyà, no es podria fer en Raspberries?
I tant, es podia fer amb Raspberries i potser us costaria la meitat. El que passa és que l'espai doncs és molt...
Perquè no ets conseller, Juan Pedro, Puig JP,
exacte,
en comptes de Puig Neró.
No, el tema és aquest, que sí, podries fer-ho, però el problema és que l'espai és molt violent, l'espai és molt dolent per la nostra electrònica, per tant la Raspberry em sembla que no està feta preparada per anar a l'espai encara.
Però et deixes més tranquil, perquè si haguessin de pujar cada vegada que s'espatlla la targeta SD a arreglar-la, em penso que es gastaríem una pasta en pujar i baixar trastos. Sí. Bé, això eren dues preguntes inicials per trencar el gel i, a més, per deixar allà a tothom una mica més tranquil, perquè és el que ha llegit molta gent a les xarxes socials aquests dies. Per què estem fent aquesta cosa quan tenim tants de problemes aquí, com per exemple el Bluetooth, i no he dit res de l'USB, però també el podrien arreglar, que sempre l'endoll és a l'inrevés. Perquè no es fa amb coses simples, no? Tants de diners, per què tants de diners? La part dels diners, aquesta, com és a tot un govern, he de dir que és poc. 18 milions, tenint en compte els pressupostos que manegen amb un govern, trobo que és poc, però m'agradaria contrastar-ho amb algú que ha comprat material i que ha fet coses per enviar a dalt a l'espai, aquesta cosa que deies abans que és violenta i que haurem d'aclarir una mica.
Sí, evidentment. A veure, jo t'explico. Jo a l'espai no he anat mai. No he fet res tampoc que hagi anat a l'espai. He fet coses que han anat al que es diu al Near Space, a l'espai proper, que en aquest cas és l'estratosfera, que són uns 30 i pico quilòmetres d'altitud. Vale? Sí. L'espai, si estàs a Estats Units, comença als 80 quilòmetres d'altitud. A la resta del món, l'espai comença als 100 quilòmetres d'altitud. Vale.
I aquesta diferència?
Perquè és històrica també, eh? Vull dir, són aquestes, no sé si són aquests 80 quilòmetres, són aquestes 100 milles, vale? I als Estats Units, quan un astronauta passa per sobre d'aquests 80 quilòmetres, li donen ja les ales d'astronauta, que és un pin, una medalla, vale? Que ja pot portar amb molt d'orgull. En canvi, la resta del món, el sistema mètric, doncs, es va decidir que eren 100 quilòmetres. De fet, 100 quilòmetres és més proper a la realitat física, és on comença a no haver molècules d'aire, vull dir, són ja irrellevants les que hi ha, i per tant ja és el buit, no? Als 100 quilòmetres d'altitud sabem que comença el buit, per tant comença l'espai.
Sí. Els 80 fan una mica de trampa, vull dir que les medalles
Exacte.
Aquestes són xapades, com se diu en català? Xapades o no?
Exacte. Són de llautó. Però sí. I de fet, històricament, als Estats Units, el primer vol dels soviètics va ser orbital i, en canvi, el primer vol dels Estats Units va ser suborbital. Ells van posar un tio, va passar aquests 80 quilòmetres i va tornar a caure, no va arribar a orbitar la Terra, vale? Vull dir que també, Tenien una mica de prejudici amb això, també.
O sigui, els 80 quilòmetres no entres en òrbita, així que encara és... hi ha partícules d'aire, no entres en òrbita. Això de l'espai americà m'has trencat un mite en aquests moments.
Sí, sí. De fet, saps que Amazon, bueno, el Bezos d'Amazon té aquesta empresa de Blue Origin i ell sí. també està fent coets d'aquests que volen fer turisme espacial i els seus coets passen aquests 80... freguen el 100, em sembla que han arribat a fregar el 100 o han arribat justets, però el primer dia que van volar un coet d'aquests per sobre dels 80, doncs van dir, ja hem arribat a l'espai, no? I tothom del mundillo va dir, bueno, va, aceptamos barco, però no...
Sí, com a nau espaial, acceptem vaixell com a nau espaial, no?
Exacte.
Està molt bé. Llavors, allò que dèiem, que sí. tu has fet pujar coses a certa alçada, deixeu-m'ho així, una alçada considerable.
És molt interessant, no? De fet, és molt interessant igualment com a activitat científica, com a activitat de ciència ciutadana, perquè als 30 i pico quilòmetres aquests que et comento, l'atmosfera és molt, molt tènue, i de fet s'assembla molt més a la de Mart, a la densitat d'aire de Mart, que la de la Terra. I, de fet, hi ha tan poc aire i el buit ja s'apropa molt al buit per complet que hi ha molts experiments, hi ha empreses que fan els nanosatèl·lits, els proven primer a l'estratosfera, vale? Abans de no enviar-los a l'espai de veritat, perquè allà ja poden començar a provar cosetes de com resisteix el fred, com resisteix el buit, canvis de temperatura en general, comunicacions de llarga distància, perquè al final una cosa que està a 30 quilòmetres en línia recta t'és igual si realment està a 100, saps? És com... s'assemblen molt en aquest sentit a nivell de comunicacions.
Molt bé, i el tema de la similitud amb Mart també és interessant, no? Sí, perquè diuen que a Mart allà aterres amb una velocitat tremenda si no vas alerta, no?
Clar, exacte.
Això ho vaig descobrir en una sèrie, és el bo que té tenir Netflix, no? Que diuen, hòstia, ens estem acostant a Mart i això, uf, anem massa ràpid. Sembla que costa bastant tenir un aterratge suau a Mart.
Sí, perquè nosaltres, totes les missions que s'han fet a la Terra, amb persones, quan s'aprofiten, quan tornen, s'aprofiten de la densitat de la nostra atmosfera, doncs, per frenar, no? Portem escuts tèrmics que es cremen. Com mentre es cremi l'escut, no es crema la nau, vale? Aquesta és una mica la gràcia dels escuts, es diuen escuts ablatius, que vol dir que es cremen, i llavors es perd molta energia i molta velocitat, i quan arribem a l'atmosfera ja passat el xoc amb l'atmosfera, pots desplegar paracaigudes i aterrar tranquil·lament al desert. A vegades, per exemple, les naus Soyuz russes, que són històricament soviètiques, aterren uns coets que acaben de frenar la caiguda, i si no com els Estats Units, els americans que frenen el mar, no? Ells fan un amaratge i ja està, no? En canvi, a Mart, el problema és que no hi ha aquesta atmosfera, aquesta densitat de l'atmosfera no es pot frenar, llavors implica paracaigudes molt més grossos, molt més retrocoets, etc. Vale? De fet, històricament, encara no hem aterrat a ningú a Mart, però històricament les naus a Mart han aterrat o amb retrocoets o des dels anys 90 els rovers dels Estats Units han aterrat, primer van a fer-ho amb airbags, que això va ser un invent molt xulo. Bàsicament, sí. la nau queia a plom i en un moment donat s'inflaven tots unes boles de paracaigudes al voltant de la nau i anava rebotant per la superfície marciana fins que frenava, aquells airbags es desinflaven i tal. Conforme han anat...
Allà com no trencaràs cap casa ni cap
cosa,
ho deixes anar i és igual, exacte, està tres dies durant voltes.
No molestes a cap veí, no li caus a ningú al jardí de casa. Però clar, conforme han anat creixent en massa els rovers que hem volgut enviar, doncs això ja ha quedat més petit. Llavors ara l'últim rover de la NASA, el Curiosity, i el que va cap allà ara, que és el dius Perseverance, fan servir una grua amb retrocoets, que és una mena d'helicòpter, que bàsicament deixa caure amb uns cables, deixa caure el rover a la superfície marciana, i llavors els retrocoets marxen i el rover queda allà posat a la superfície també.
Quina llàstima que aquestes coses no estiguin filmades. Ho arribarem a tenir filmat?
I tant.
Perquè ara és qüestió de que el rover que és aguantin i aterrar a prop d'algun. Si és, perdó, a Martà o com sigui.
Exacte.
No, penso que sí, que es diu aterrar a tot arreu i així ja ens entenem.
S'aterra. On hi hagi terra, s'aterra. I ja
doncs,
està. Que si no...
Sí, no cal lligar-ho amb el planeta. Exacte. Tenim un problema de naming. Bé, la cosa és que si aguanten els rovers podrem arribar a veure un d'aquests aterratges a Mart que ha de ser realment espectacular, perquè els canvis de l'Elon Musk, els primers que varen veure, hi havia l'acudit, també cunyau, de que és que això, és que han posat el vídeo a l'inrevés.
Exacte.
La sortida, han posat el vídeo a l'inrevés de la sortida. No, és realment molt, molt espectacular i és molt difícil de fer. Gent com tu feis petits simulacres de tota aquesta complexitat amb els vostres aparells i la pregunta que ens duia cap a tot això que estem parlant ara és: el material és car.
Molt, molt, perquè històricament ha sigut molt car, perquè això sempre s'ha desenvolupat en materials dels militars i de més. Vull dir, sempre l'electrònica de l'espai és military grade, que li diuen, i space approved, i bla, bla, bla. Vale? És, hi ha molta gent cobrant comissions, evidentment. Llavors, d'uns anys cap aquí, s'ha anat cap al concepte del COTS, que és Components Off the Shelf, que és, no, directament, no, de l'estanteria, vas a la, vas al prestatge i agafes el component que necessitis, no? No cal que hi hagi tot una verificació militar al darrere, etc. Vull dir, pots agafar l'electrònica d'un Arduino o d'una Raspberry, com comentàvem abans, posar-la allà i per una missió petita i una missió de segons què, quin scope tinguis a la teva missió, és més que suficient. Vull dir, per exemple, estem parlant tornant a la NASA catalana i els nanosatèl·lits que comentava abans, si tu agafes un CubeSat, que són aquests satèl·lits que són cúbics de 10x10 centímetres, els poses en una òrbita de 200-300 km d'altitud, que és la de l'estació espacial, i en el, per exemple, jo que sé, en un any, aquest nanosatèl·lit ha tornat a la Terra. La missió és molt curteta, un any, potser dos, saps? Estan en unes òrbites a les que ràpidament tornen a caure a la Terra. Per tant, no fas brossa espacial, no, etc. I per tant, tampoc necessites que sigui un component que ho aguanti tot.
Tancho la pregunta de la brossa espacial, de que ara el Puigneró ens embrutarà tot l'espai i no veurem el sol. Aquesta l'esborro, doncs. Val, pots continuar.
No, aquesta és interessant, també. Puigneró no ho farà.
Ja
l'altra gent sí que ho farà. Sí que la farà, sí.
Jo estic molt... deixo veure la meva intencionalitat en tot això. No ens amaguem. A mi m'agrada molt això que han fet. I que ho facin amb una cosa assequible d'entrada, com és aquesta, perquè és assequible, i ja ens ho explicaràs, trobo que és un encert. I que se faci a només 18 milions, tenint en compte que és un projecte de país, també és un encert força gros, tenint en compte els pressupostos que mouen en tecnologia digital un govern. És molt poc per la riquesa i per l'experiència que pot això suposar per molts professionals, joves, enginyers com tu i moltíssima altra gent que s'incorporarà, perquè és una tecnologia força espectacular que atraurà talents. Farà que gent es plantegi, ostres, em quedo aquí fent feina amb això, no cal que me'n vagi a Toulouse, que és el lloc més pròxim que tenim. Deixant això clar, que estic d'acord amb agafar el Puigneró i que tot el que estic mencionant aquí, des d'aquí li envio una salutació, és broma. Anem a parlar d'això que estaven dient ara, anem per parts, no? N'estan sortint moltes coses al mateix temps i que totes són molt interessants i també podem anar per les branques. Encara que no sigui un concepte gaire espaial, això d'anar per les branques és molt terrenal, però ho podem fer. Dius que els materials són cars, que fins ara eren de l'exèrcit, però ara que ja no has dit AliExpress, però quasi, no? Es poden comprar d'una forma bastant més fàcil que no fa gaire.
Exacte. Sí. És a dir, hi ha molta electrònica que es pot... de baix, per exemple, un exemple, les constel·lacions aquestes de satèl·lits que s'estan fent ara, no? L'Starlink de l'Elon Musk o constel·lacions similars que es volen fer, es basen en... Jo poso molts satèl·lits, si falla un de cada 100, m'és igual, encara em queden 99 que em permeten realitzar la meva missió sense cap problema. I com que són tan barats, vale? Com que són tan barats, puc enviar-ne 100 més el mes que ve i no hi ha cap problema, no? Es basa una mica en això. Els nanosatèl·lits que et comentaves abans, els CubeSats, hi ha encara de més petits, hi ha uns satèl·lits més petits de 5x5 centímetres. Són satèl·lits amb una vida molt, molt curta i, per tant, tots els riscos i els perills de l'espai no t'afecten. És a dir, quan tu vols, evidentment, posar un rover a Mart i que funcioni durant 10 anys, evidentment necessites una electrònica i una mecànica molt concretes. Quan tu només vols testejar el teu mòdul sensor de càmera de multiespectre i amb 6 mesos de dades és més que suficient, no necessites que aquell sensor visqui un any. I a més hi ha moltes coses, per exemple, tema càmeres, imatge RGB, càmeres en el sensor de la llum visible. Si tens un píxel cremat per un raig còsmic, t'és igual, perquè si el tens comptabilitzat, el pots arreglar. I si tens molts, els podies arreglar amb intel·ligència artificial, automàticament. Vull dir, no és un problema molt important. Per tant, el cost-benefici de posar aquell satèl·lit de baix cost d'electrònica quasi comprada, com tu dius, en AliExpress, és molt, el canvi de paradigma és brutal. Llavors, per això es comença a parlar d'aquest New Space, etc. Aquí a Catalunya i a l'estat espanyol no s'està parlant molt de New Space, es comença a parlar ara. Hi ha llocs a UK, per exemple, s'està parlant molt d'aquest tema, hi ha moltes empreses, estan fabricant nanosatèl·lits, estan parlant de construir ports espacials per poder llançar des de terreny britànic sense dependre d'altres estats. Vull dir, és un món, és un canvi de paradigma el fet d'haver baixat aquests costos que ens posa de sobte a l'àmbit de les potències espacials, no? És a dir, no necessitem ser ni Estats Units ni Rússia i podem posar també coses a l'espai.
A veure, potser soc una mica agosarat. Podria ser que això fos el PC dels anys 80 en comparació a la informàtica grossa, corporativa, aquells sistemes d'IBM que costaven tanta pasta, que funcionaven en terminals. La gent a les cases van començar a tenir primer Spectrums i després PCs, o Commodore 64, Amigas, màquines assequibles. A poc aquestes màquines van arribar a reemplaçar els grans ordinadors i creant xarxes, els PCs, entre ells connectats, doncs van arribar a tenir tanta potència com tenien grans miniordinadors caríssims. I avui en dia, fins i tot els centres de dades grossos com el de Google, o els d'Amazon, els d'Azure, de Microsoft, etc., són centres de dades creats en realitat amb aquella mateixa tecnologia, però que gràcies a la llei de Moore, cada 18 mesos és el doble de potent i no vegis, no? Des dels anys 80 i dels primers PCs la potència que arriben a tenir avui en dia. Però no deixen de ser màquines amb moltíssimes CPUs basades en aquella idea de l'ordinador. Així que amb aquestes caixetes de 20, de 20 per 20, perdó, de 10 per 10, no han de ser aerodinàmics, clar, a l'espai no ens hem d'oblidar de la forma aquella de coet, pot ser perfectament una caixa. Aquelles caixes posades a l'espai i unides entre si tenen molta potència i en aquesta potència que dona com a resultat de totes elles treballant juntes se li diu New Space.
I tant. Bé, ara que comentes lo de l'ordinador, no? L'ordinador personal versus aquells mainframes, etc. Això passa el mateix. Jo no tinc ni idea ni d'economia d'escala ni res d'això, però tinc la sensació, tinc la intuïció de que no és dolent, evidentment, per un tema com el New Space. Això és com els cotxes. Quant costa fabricar el primer cotxe? Moltíssim. Si la teva empresa només fabrica 5 cotxes a l'any, pues costen moltíssim, perquè tu necessites construir tantíssimes coses per poder fer aquells cotxes, però en canvi quan comences a fer 10, 100, 1.000 cotxes a l'any, doncs, evidentment, el cost de fer aquest cotxe baixa moltíssim, no? Passa el mateix amb els satèl·lits, és a dir, si tu ets una empresa molt grossa i, a més, és un oligopoli en el que només hi ha dos, tres, quatre fabricants, pues, els costos de fer un satèl·lit són uns. Si resulta que tu, amb la teva startup, en el teu taller, amb quatre persones, pots fer 10 satèl·lits l'any, els costos són uns altres completament diferents. Si a més resulta que hi ha un tio als Estats Units que diu, no, jo és que llançaré 50 coets l'any perquè llenço un cada setmana i no sé què fer amb tot aquest, amb els, no sé, 40 quilos que puc de marge posar i per tant puc posar els teus 40 satèl·lits que cadascú pesa un quilo, doncs l'espai de sobte està aquí. I per tant, pues passa com el que tu dius, és a dir, si l'aparició de l'ordinador personal va fer un boom de persones capacitades per fer informàtica, no? Pues segurament això ens apropa a un boom de persones capacitades per fer espai. Sigui el que sigui, perquè al final sí. un satèl·lit no deixa de ser un ordinador petit i per tant les persones que segurament fan ordinadors també poden fer satèl·lits, no? I al final no hi ha tanta diferència en l'electrònica i en la tecnologia que porta un CubeSat d'aquests que parlàvem abans amb un smartphone. Vull dir que és...
Sí, sí, i després en el món del PC apareix tota la indústria dels compatibles, que van sortir com a bolets, els ordinadors PC clònics, compatible PC que es deia, i com Compaq vol ser la casa dels compatibles de qualitat. Hi ha una sèrie a Netflix que no diu en cap moment Compaq, però parlen d'això, no és alguna cosa de Silicon Valley, ara no me'n recordo el nom de la sèrie. Ve a explicar la història d'uns hackers que intenten desxifrar la BIOS per fer el seu PC compatible. I totes les pressions que tenen d'una suposada IBM perquè no ho facin, totes les demandes... Bé, això es va arribar a fer i la resta és història, no? Tots vàrem arribar a tenir aquells ordinadors Amstrad compatibles PC per res, que costaven molt poc en comparació amb el PC de veritat. I això va donar una quantitat de gent afeccionada, que és la teva generació i en part la meva, tu ets més jove, però és la nostra generació de gent que gràcies a aquesta accessibilitat de tenir aquestes màquines a casa compatibles amb PC i poder fer els primers programes que servien, els primers codis que veies que servien i que podies fer coses amb allò, encara que no tingués gaire rellevància, encara que fos només llançar-ho a 30 quilòmetres d'alçada, ostres, ja t'adonava una sèrie de coneixements de fons per després anar al següent i el següent i el següent salt i ja estàs fent, estàs programant dispositius de IoT, de l'internet de les coses. Però bé, han fet moltes coses a partir d'aquella generació i ara sembla que haurà una generació de futur de gent al voltant del New Space, que ja ens ha quedat clar que és molt més barat, però bé, anem a parlar de xifres. Un cube dels que has esmentat, ¿por cuánto me sale? La pregunta del cunyau. Jo tengo contactos y...
El teu cunyat no sé per quant te'l traurà de fàbrica, d'un camió que s'ha perdut, però l'última xifra que jo conec crec que eren 40.000 euros. Un quilo d'un CubeSat de 10 per 10 centímetres que pesa un quilo màxim, el pots posar en òrbita per 40.000 euros.
Val, posat en òrbita. És que volia fer aquesta altra pregunta, perquè la part cara de veritat és posar-lo en òrbita, no?
Clar, exacte. Vull dir, tu fabriques el teu satèl·lit i llavors l'empresa llançadora, l'amo del coet, et dirà, escolta, tu això, aquest satèl·lit, jo necessito que hagi passat totes aquestes proves de vibracions, de temperatures, etc, perquè jo el vull posar al meu coet i no vull que el teu satèl·lit de merda, de 10 per 10 centímetres, em faci explotar el meu satèl·lit de 100 milions de dòlars, no?
Llavors, està allà al costat, està a la filera F4 i...
Exacte, clar. Llavors tu necessites passar totes unes verificacions, certificacions, etc. El hardware costa el que costa, vull dir, el hardware, imagina't, si tu ets capaç de fabricar-te un ordinador, una PCB d'aquestes petites, tipus Raspberry, el que sigui, i els sensors que tu vulguis, la càmera que tu vulguis, etc., encapsular-ho en un cub d'aquests i posar-ho en un satèl·lit i tal, surt per això, surt per uns 40.000 euros que... Potser ara és més baix. Hi ha brokers d'això, vull dir, hi ha gent que negocia per tu els teus satèl·lits, és a dir, si tu ets una institució jo que sé, com una universitat, segurament pots aconseguir preus més barats. La NASA sé que t'enviava el teu satèl·lit gratis amb plans, amb programes d'aquests de proper amb els estudiants a l'espai, coses així. I després hi ha d'altres satèl·lits, hi ha uns més petits, de 5x5, que es diuen Pocket Cubes, que aquests, si no malament no me'n recordo, per 12.000 euros hi ha una empresa a UK que te'l posa també en òrbita. Ells et venen el kit, en plan, toma, aquí tens el teu hardware, la teva electrònica, tu la programes, total, ens el tornes i nosaltres te'l posarem en un coet, que hem parlat ja amb l'amo del coet, i això pujarà en òrbita, i un dia ja podràs comunicar amb ell des de les teves estacions terrestres. I ja està, i això és un preu tancat, eh?
Molt bé, així que quan el Puigneró deia de fer una NASA catalana, que no sé si ho va dir exactament o si ho van afegir els diaris, és perquè la NASA, com a part governamental que és, té la missió d'impulsar aquestes coses a la societat i per això envia coses de franc a l'espai. I el fet de reproduir-ho a Catalunya, diuen que des de Lleida, no? Serien els alairaments. Podria ser que amb aquests diners que costarà aquesta operació de 18 milions, no recordo quants d'anys, però segur que ho trobareu en un moment cercant-ho a Google, podria que hi hagués inclòs també el fet de posar alguna cosa a l'espai d'universitats i de... i d'algun concurs que es faci d'idees i que si el guanyes et posen el teu aparell a dalt que tu ni hauries somiat mai per 40.000 euros, però el fet que tu faci l'administració et dona un impuls per després agafar carrereta i arribar a ser una empresa proveïdora d'aquests serveis per gent que realment ho necessiti, perquè has demostrat que ho fas i ho estàs fent. Aquesta, ho dic perquè hi havia gent que s'enreia, no, la NASA catalana, ja, ja, hi, hi, no. Doncs està bé que hi hagi una cosa de govern en diners i amb ajudes per impulsar una cosa que encara no està prou agafada a la societat. I, de fet, després de tants d'anys de NASA americana, tampoc està agafat als Estats Units. Encara costa molt fer coses a l'espai.
Evidentment. Jo desconec, evidentment, tot el costat polític de tot això. Ja ho havíem comentat al Twitter, tu i jo. Era, evidentment, és molt potent, és una idea molt potent a nivell de país i a nivell d'estat. Nosaltres, a nivell d'estat, som un estat membre de l'ESA i, per tant, entenc que la NASA catalana hauria de dir-se l'ESA catalana i, evidentment, entenc que ho faran dintre dels acords i de més que tenim com a estat membre. Espanya cada any aporta diners i nosaltres tenim la bandera d'Espanya allà a la ISS perquè hem tingut astronautes espanyols, el Pedro Duque, i s'han fet missions amb diners espanyols, evidentment, i per tant entenc que tot això es farà en aquell marc de col·laboració amb l'ESA, però no deixa de ser una estructura d'estat, evidentment, tenir una inversió en l'espai és una cosa molt potent, però igual que tenim inversions en centres de recerca de biomedicina o de l'automòbil o de qualsevol altra cosa. És a dir, això és quan es posen diners en una cosa com el circuit de Catalunya, perquè es fa un I+D molt potent també en automobilisme i, evidentment, hi ha empreses, hi ha molta xita empresarial del món de l'automòbil que se'n beneficiarà, etc etc. Doncs això és un altre punt on posar-ho. Vull dir, no és ciència-ficció, és una cosa real, és una cosa tangible i s'ha d'invertir. Vull dir, tothom fem servir l'espai en el nostre dia a dia, que això és una cosa que no
estem
comentant.
No en som conscients. No.
I no som conscients en el dia a dia, però depenem moltíssim de l'espai. És a dir, quan el teu smartphone et diu que hi ha un restaurant a 50 metres que t'agradarà, està anant i tornant a l'espai una ràdio que és el GPS, vull dir, no? està pujant allà a 30.000 quilòmetres d'altitud o no sé on i t'està dient, escolta, a 50 metres tens el restaurant que t'agrada. Això és espai? I és una tonteria que estem comprant-ho a d'altra gent, podent tenir-ho nosaltres o fer-ho nosaltres.
Que a més sembla que era molt precari. Van tenir algun problema bastant gros els GPS europeus. Tampoc me'n recordo com se diu la xarxa de satèl·lits.
El Galileo.
La Galileo. Sí. I va sortir que se sentien molt abandonats. Estaven força abandonats i que per això van tenir una pana molt grossa i se van haver de recuperar-se'ls i va costar molt perquè no tenien prevista la duplicitat de sistemes ni tot el necessari per quan hi ha una avaria grossa. Bé, sí, el GPS és el típic i penses, però bé, ja està, ja funciona, això ho està utilitzant un mòbil, ho està utilitzant Google, tot això em sembla bastant inaccessible. El fet d'haver-te demanat per gravar aquest podcast és perquè tu, que ens coneixem fa molt, t'he vist per Twitter i per les xarxes socials posant coses, ara sé que són menys quilòmetres, però bé, Déu-n'hi-do, i que possiblement aquesta New Space és tan accessible, però això abans parlava del PC com era el PC anys enrere, que no ho hem de veure tan lluny i que si ho tenim a prop de casa, en aquest cas els que viviu al Principat ho tindreu en el propi govern, serà més fàcil arribar. Em fa l'efecte que és més fàcil arribar-hi, tal com era fàcil arribar-hi a la informàtica a través dels PCs, que ara és fàcil arribar a l'espai si tens una organització que se n'en cuidi d'aquest tema amb la part més delicada, que és l'enviament. Això que no m'ha arribat a fer el compte del que costa el Cube, però possiblement dels 40.000 que parlaves abans n'hi ha 39 que són només del llançament.
Segurament, segurament, sí, sí. Hi ha assegurances i, a més, hi ha molta burocràcia, com a tot arreu.
Això, ja que et tenim aquí, explica'ns què has enviat, què has fet, per què, quan se te va acudir, quan sou, a quin lloc vos vau conèixer.
Vale. Exacte. Fa molts anys vaig participar, vaig començar amb això. Fa molts anys, vol dir fa 6 anys, vaig participar amb una gent de Saragossa que van fer un crowdfunding d'això i per llançar un globus estratosfèric. Vale? Un globus estratosfèric, un enviament d'aquest tipus, és molt fàcil, consisteix en un globus de làtex que s'omple d'heli i l'heli pot carregar aquest pes de 1, 2, 3, 4 quilos, segons el volum d'heli que li posis, evidentment, i el tipus de globus, però bueno, perquè us feu una idea d'això, no enviaràs un cotxe amb un globus d'heli, però sí que pots enviar coses bastant interessants. I vaig participar en aquesta missió, era evidentment ciència ciutadana, tothom amateur, i res, em vaig ajuntar amb una gent que tenia interessos similars, també doncs, vam fer electrònica, càmeres, sensors, no? Evidentment el típic experiment que un fa quan vola a l'estratosfera és la temperatura, pressió atmosfèrica, vale? Si pots fer alguna foto, algun vídeo, molt millor. I res, i això va ser una col·laboració que ha durat uns anys i vaig participar, no sé si ara són 4 o 5 vols d'aquest tipus. Vale? He anat provant coses diferents. En uns vaig posar un Arduino amb ràdio, en altres he posat una Raspberry amb una càmera, en altres un LoRa. Vull dir, he provat diverses coses interessants i sempre per pura diversió i pur experiment amateur, eh? No té més misteri. Si vas al meu Twitter, la meva foto fixada és una foto feta per una sonda que jo vaig enviar. Una sonda amb una càmera la càmera de Raspberry sotmesa a la temperatura i el buit dels 30 i pico quilòmetres d'altitud.
Hòstia, les Raspberry són millors del que em pensava.
En aquesta sí. No, en aquest cas sí. Clar, aquesta va anar i va aguantar els menys 40 graus que sí, tenim sí. A l'estratosfera i va aguantar quasi el buit absolut. Vull dir que està molt bé. És un hardware de off the shelf, que comentàvem abans, no? És hardware comprat per internet, m'arriba a casa, és l'oficial. Conec un noi que va fer un experiment similar amb un clon i el clon es va morir. Quan va començar a fer fred va morir, així que, bueno, com a mínim, el hardware de Raspberry està molt ben fet. El hardware de la càmera de Raspberry, en aquest cas, el fabrica Sony, em sembla, i és un hardware molt ben fet i de molt bona qualitat, i ja és una diferència. Però, bueno, vull dir que va aguantar i va fer coses molt xules. I res, això.
I les comunicacions amb IoT, amb la xarxa LoRa, què tal van anar?
La veritat és que molt bé. De fet, en aquell vol, el vol que jo vaig fer servir l'hora, jo vaig fer servir de connexió a The Things Network, que és un agent que estan
Molt
a...
interessant, ho
Sí.
recomano molt. Sí,
Estan a
de...
Holanda i han
Sí.
muntat tota una infraestructura per rebre comunicacions LoRa i ells han fet tota aquesta plataforma en la que tu pots fer les teves aplicacions que es connecten i consumeixen aquestes dades que tu envies per LoRa. Ells t'ho ofereixen tot això, és una API, etc, bla, bla, bla. I això està superbé perquè te n'oblides. El es beneficien de tota una infraestructura d'antenes instal·lades per tota Europa que el que fan és rebre aquestes comunicacions LoRa i pujar-les a la seva xarxa i ells, la seva xarxa el que fa és oferir-te aquestes dades perquè tu les consumeixis des de la teva aplicació. Perfecte, és una gent meravellosa. Jo vaig fer servir ell la seva infraestructura i en aquell vol, precisament, jo no, perquè no portava GPS i per tant no ho puc demostrar, però en aquell vol gent que portava GPS i que per tant va poder aportar la seva informació de geolocalització van fer el rècord de comunicacions de llarga distància, és a dir, es vam llançar des dels Monegros, des d'Aragó, i vam comunicar una antena a Grenoble, a França. Vull dir, déu-n'hi-do.
L'hora és impressionant, la capacitat que té. És una de les coses que quan vàrem muntar una xarxa al govern de les Illes Balears, aprofitant les torres aquestes que t'explicava abans, que serveixen per repetir la TDT, però també serveixen per emergències, per la xarxa d'emergències, la part més important, doncs ja que hi són i que estaven situades en molt bons llocs, dius, per què no els hi poses antenes l'hora i dones cobertura i no dones cobertura a tot el territori? I és sorprenent. Poses una antena una mica alta i t'arriba a 30 quilòmetres, que és l'alçada que tu vares tirar, però a nivell de terra, no?
Sí,
No
sí,
des
sí.
de l'espai. Però que la pugis allà dalt i pugui veure des dels Monegros Grenoble és bastant fort.
Clar, conforme tu vas pujant d'altitud, el teu horitzó en línia recta creix, evidentment. I em sembla que a 30-35 quilòmetres d'altitud, el teu horitzó són 800-900 quilòmetres. Vull dir, és on veus la línia de l'horitzó. Per tant, qualsevol antena allà, i sí, es va veure i és una passada. Vull dir, va ser una fita important. Va sortir a tot el
Molt.
mundillo de radiocomunicacions i de més, aquell rècord que van batre uns companys. Un noi de Madrid i un altre de Saragossa, perquè això és anava a dir internacional, però no, és internacional.
Bé, depèn de qui ho expliqui.
I la veritat és que van acabar molt contents perquè va ser un rècord no, vull dir, fins i tot pels fabricants, perquè el fabricant sempre et diu, el fabricant de l'hora, el protocol intern és com privatiu i encara ningú sap què és, però bueno, la gràcia és que és una caixeta negra que tu li dones una informació i ell te l'envia i tu t'ho creus i funciona, és meravellós. I funciona això, perquè no sàpiga el que és l'hora, és informació per ràdio amb molt baix, una mida molt petita del payload, de la càrrega d'informació útil. Estem parlant de bits, en plan 30, potser 20 bytes, 30 bytes d'informació, no estem parlant de res més,
No.
que s'envien molt poquet a poc, amb molt control d'errors i per tant et permet arribar molt lluny i que aquesta informació pugui ser reconstruïda malgrat que hi hagi errors, etc. I per tant s'escolti bé des de lluny. Vale.
Sí, i pots dotar amb... Ja hi ha ordinadors, per exemple, a casa Asus se va especialitzar en fer ordinadors connectats a una LoRa amb funcions, per exemple, detectar quan hi ha un cotxe que es posa davant d'una barrera o detectar quan passen cotxes. Això, que normalment seria molta informació perquè hauries d'enviar les imatges de cotxes que passen, doncs ho calcula en local. O sigui, dalt d'aquest satèl·lit que vas enviar i poses un ordinador que sigui capaç d'analitzar coses en càmeres i ho analitza allà mateix, però a través de l'hora, que permet enviar molt poca informació, envies els resultats, com
Correcte.
que està passant un cotxe groc amb ordinadors allà dalt especialitzats en mirar certa cosa, incendis, fums, no sé. Podries només enviar a l'avís del lloc que has vist
tal cosa, que és la que t'han demanat que trobis, que quan es fa a la Terra es diu fog computing, en comptes de cloud, quan poses un ordinador a la Terra que analitza coses i envia el resultat de les coses que ha analitzat, se li diu fog computing, de boira, són núvols baixos. Això que faria Sadal amb aquest ordinador enviant-lo a l'estratosfera també seria fog computing, però clar, fet a l'estratosfera no sé si li pot dir fog computing. No,
meitat i meitat.
Hauríem d'inventar nous termes per aquests satèl·lits, coses que fan allà dalt i que envien només petits resultats, perquè no fa falta que envien imatges, deu ser costosíssim.
Sí, s'envia i hi ha dos modes, pots enviar imatge per ràdio, vale, que abans li deien SCTV, Slow Scan, es generen imatges que es reben per ràdio i de tant en tant els radioaficionats ho fan molt. La ISS de tant en tant també envia imatges d'aquest format. És bàsicament és una imatge de com una tele i és que s'escanejava línia a línia, això sí. algun oient potser no ho sabrà, però les teles generava les imatges línia a línia i això el que fa és això, escanejar aquesta imatge i enviar-la per ràdio. I ara també es fa la versió digital, que també que és evidentment amb zeros i uns i s'envia. I s'envien perfectament i si hi ha algun error es pot corregir l'error, a vegades es corregeix per intel·ligència artificial i si no es corregeix per algoritmes i demés que ja estan fets per això directament. Uh-huh. I sí, s'envien imatges de tot tipus, imatges de l'espectre visible, és a dir, les que veiem a Google Maps o similars. Sí. S'envien multiespectrals, per exemple, conreus, estat de muntanyes, etcètera, de la costa, etcètera, tot això ens dona una font de dades brutal per treure informació i per prendre decisions. Evidentment, si el teu camp, algú et pot dir d'alguna manera, es pot fer amb drons o es pot fer amb satèl·lit. Si algú et diu, escolta, aquesta terra teva li falta està a falta d'humitat o està a falta d'alguna cosa, això són informació amb la que tu pots prendre decisions sobre el teu camp i pots saber a nivell de territori, doncs, evidentment, on podem atacar problemes de sequera, problemes d'incendis forestals, hi ha molt d'això, l'estat de la costa, som un país amb costa, evidentment volem saber quin és l'estat de les nostres costes, no? Si estem perdent territori perquè l'aigua s'està menjant les platges, no tindrem platges l'any que ve i, per tant, el PIB es ressentirà, no? Evidentment, tot això són aplicacions completament directes de poder tenir un satèl·lit que ens ho diu. I no només a nivell d'imatge.
Saps que estic aquí ara pensant que com es podrien amortitzar els 18 milions fent fotografies des de l'espai de construccions il·legals? Mm. Amb multes. Els radars que hi ha per les carreteres, en riure-te'n de la recaudació que fan en comparació a la recaudació que podrien fer de la quantitat de gent que fa piscines, coberts i coses en llocs que no toca. O quan han demanat permís.
Jo sé de bona font que això es fa amb avionetes, això s'ha fet amb avionetes, però clar, tu una avioneta necessites un pilot, una persona que agafi aquella avioneta, necessites combustible, necessites un bon clima, etc.
Vaig veure que hi havia algun projecte de fer-ho perquè tots els governs tenen una divisió de GIS, de mapes del territori i totes passen amb avions i avionetes i van fent fotos. Per això van encarregant cada cert temps i llavors pots comparar les fotografies de fa un any i mig amb les d'ara, no? I veure quines cases noves hi ha i mirar si tenen o no tenen permís, però passa un temps i en canvi amb satèl·lits pot ser constant. Vull dir, allò que el dia que fas la primera, ja no has d'esbocar, ja no has de demanar que hi hagin demolicions, no, te n'en podries adonar el dia que estan fent els fonaments, el dia que hi arriba l'excavadora. Escolta, què fa aquesta excavadora aquí?
Sí, sí, tu tens aquell robot que està fent voltes tot el dia i cada 24 hores et diu, escolta, aquesta és una foto de la teva ciutat o una foto de la teva comarca o una foto de la mida que tu necessitis i et digui, escolta, i es pot fer, es pot analitzar automàticament canvis entre una i altra, vull dir que no és...
Això per la intel·ligència artificial...
Exacte, no necessites ni una persona que ho faci, no. Simplement hi ha un robot també, un robot software que ho farà per tu i ja està.
Així que encara sortirà barat, això. Sí, doncs serà una manera d'evitar atemptats mediambientals. Aquesta és una de les utilitats que se'ns acudeixen. I en van apareguent moltes coses relacionades amb el territori. I que això ho estem fent amb avions, ho estem fent en drons, però que des de satèl·lits a l'espai es podrà fer també a nivell territorial i d'ajuntament. Fins i tot pot haver ajuntaments que estiguin vigilant els terrats de les seves cases i moltes coses, que és una mica invasiu posar-ho a baix. I de manteniment i de més, perquè es pot arribar amb un nivell de precisió des d'aquestes alçades orbitals, es pot arribar amb un nivell de precisió fotogràfica molt grossa amb aquests satèl·lits petits. Podríem veure merdes de gos al carrer, per exemple?
No. Normalment...
Doncs esperem que la llei de Moore passi en 18 mesos i se podrà arribar a fer, no? Però no. És allò de saber on has d'anar a escombrar, no? Que no calgui avisar a l'Ajuntament on han d'anar a netejar coses.
Exacte.
Per exemple.
No, de fet, això ho podries potser fet amb Internet of Things. Que no pas amb satèl·lits. Però sí, no, els satèl·lits depenen, les càmeres que apunten
cap a l'espai. Has de posar moltes coses a les faroles, m'imagino.
Exacte, bueno, o antenes a llocs alts o accessibles des de tot arreu i que quan tu poguessis fer algun tipus d'avís ciutadà, potser, no? Una mica ens convertiríem tots en delators. Hi ha molta gent que ho fa, vull dir, a Twitter i de més, a molts ajuntaments hi ha gent que es dedica a avisar, no? M'he trobat una vorera trencada, @ Ajuntament de Villaconills de Sota, no?
Sí.
I llavors...
No, a Lloseta ho fan, eh? Jo ho faig de tant. Vaig demanar no fa gaire que una vorera, perquè estava trencada, perquè per anar a l'escola havien de passar per l'asfalt amb els cotxets dels petits.
Exacte.
I ho han arreglat.
Perfecte.
El dia següent ho han arreglat.
Sí, això a Mollet també funciona molt bé i ho fa molt bé. Però veus, vull dir que és un tema en què encara no necessitem satèl·lits. No busquem solucions als problemes.
Sí, encara és matar mosques a canonades, no?
En aquest cas, jo crec que sí. Pensa que a nivell de l'espai, tu saps el Hubble, el telescopi Hubble, no? És el que tan potent, que l'apuntem a planetes i a coses i ens ajuda a trobar tal. Hi ha uns satèl·lits espies que són bàsicament Hubbles que apunten cap a baix, no? Que apunten cap a Terra. I em sembla que va ser l'any passat, Iran va voler llançar un coet i els hi va explotar a la plataforma de llançament, no? I llavors va sortir el dia següent el Trump amb una foto en la que es veia una foto de satèl·lit, del satèl·lit més papino que té als Estats Units, una foto del lloc del llançament, no? I va ser molt criticat perquè amb aquella foto la gent que és experta en aquests temes va poder treure les qualitats, les specs d'aquell satèl·lit.
Sí,
I em sembla que estàvem parlant de 25 centímetres per píxel o alguna cosa així, vull dir, o potser una mica més, una mica menys, vull dir, vale? Però clar, estem parlant d'un telescopi que potser és tan gros com un autobús i que val molts i molts i molts milions de dòlars i que funciona molt i molt secret, no?
Vull dir, sí. És una de les coses que m'agrada del New Space, que ja no és en aquests nivells militars tan elevats, sinó que, no sé, hòstia, el meu ajuntament podria tenir un parell de satèl·lits per allà fent coses. I llavors hi ha la cosa de que són veïns meus i que li puc dir que esteu fent amb els satèl·lits, no? I parlar-ne en el ple de l'Ajuntament. Hi ha més el principi de subsidiarietat, no? Quan més a prop tens el govern que te du les coses, els graus de separació són pocs i pots exercir més control i pots queixar-te més, te poden escoltar més, que no quan això està situat allà a les esferes militars. Podria ser que estigués bé el fet que aquestes coses se vigilin des de casa i amb representants nostres que són bastant pròxims, que tenen cultures similars i que nosaltres podem tenir també un vot més per exercir la nostra protesta, encara que sigui cada 4 anys, que crec que algun dia serà permanent i que tot això canviarà, però seria un altre podcast. La cosa és que el fet de democratitzar, estic dient una paraula d'aquestes, un topicasso ara, de democratitzar l'espai, ens farà que poder no sigui tot tan fosc i tan misteriós, no?
Sí.
I poder tan agressiu.
Clar, tu pensa, hi ha moltes empreses ara mateix, ho comentàvem abans, d'on va sorgir, per exemple, Google Maps o similars, hi ha moltes empreses que es dediquen a això, aquest tipus d'intel·ligència. Ells ja tenen accés a satèl·lits, tenen accés a l'espai, i per tant ells fan fotos, generen una sèrie de dades i les venen. Vale? Llavors, clar, tu pots ser cautiu, el teu govern pot ser cautiu de poder accedir o no a aquesta informació. I tu t'interessa tenir accés, per exemple, una tonteria, al Meteosat, no? Els satèl·lits com el Meteosat. Tots volem saber quin és el temps que farà demà per poder organitzar mil coses, des d'un viatge a si fem o no fem una certa activitat, necessites saber el temps. Si tu, l'empresa que genera aquestes dades, a tu no te la ven, o te la ven tan cara que no te la pots permetre, estàs venut, estàs en un problema. Vull dir, tindràs un desavantatge molt, molt, molt seriós. Per tant, el fet de nosaltres poder tenir accés a aquest tipus de dades, evidentment, ens redueix aquesta problemàtica, no? Redueix aquest gap i el que tu dius, aquesta paraula de democratitza això, no?
Sí, ja hi ha operadores de l'espai, vull dir, hi ha una Vodafone o no, Orange, Telefònica, que estan per allà dalt amb la seva xarxa de satèl·lits i que ofereixen els seus serveis de la mateixa manera que existeixen els serveis cloud relacionats amb les operadores. Al començament d'internet tots t'oferien els seus portals, el seu correu electrònic, les seves coses, això ha anat canviant, no? Però això pot també passar amb els satèl·lits, no? Que tu vulguis serveis de satèl·lits i diguis, vaig a cercar a contractar la tarifa tal d'Orange de satèl·lits que em permeten tenir tantes fotos de tanta resolució del meu poble.
Quasi, quasi. Bueno, a veure, a nivell de comunicacions ja fa molt de temps que sí que n'hi ha, per exemple, els satèl·lits Iridium i aquests, que són els típics telèfons satèl·lit de les pel·lícules, aquell tio que obre un telèfon a una illa i truca a no sé on, i pues, això és un telèfon satèl·lit, que és un telèfon que tu has pagat una morterada per poder tenir accés a un satèl·lit en comptes d'una antena que està a la muntanya del costat, no? Això ha anat evolucionant i sí, hi ha empreses que tu pots comprar imatges de satèl·lit i te les venen i segurament hi ha també empreses, deu haver empreses que fan intel·ligència amb aquestes dades i tot això es mou molt en el tema de geoestratègia, tot el tema de coses d'aquestes militars i coses així. Típic, no? Tu vols saber si hi ha un exèrcit que està movent tropes o no, o vaixells o coses així. Per exemple, en usos més mundans, per exemple, l'avió aquell de Malaysian Airlines, em sembla que era, que es va
Sí.
perdre i que es va perdre al mar i ningú sabia on estava. De fet, encara em sembla que no ho sabem. I es va promoure en aquell moment una mena de crowdsourcing, de dir-li a la gent, escolteu, va haver una empresa que va dir, escolteu, aquestes són les dades, aquestes són les nostres fotos de satèl·lit i busqueu, podeu buscar, a veure si veieu les restes de l'avió. I la gent durant moltes setmanes va estar buscant fotos i més fotos de mar i només veien aigua i aigua i ningú, malauradament, va trobar res indicatiu de l'avió. Però són usos que sí que existeixen i que, evidentment, en aquell moment es van donar gratuïtament perquè era un acte de solidari, no? Era un acte de bona fe, però en general aquestes dades doncs, valen diners perquè, evidentment, a tu t'ha costat diners posar aquell satèl·lit teu, no? Que parlàvem, aquells 40.000, de fet, segurament són molts més euros perquè són satèl·lits més grossos, més tal, i aquestes dades s'està fent negocis. Hi ha una oferta i demanda, evidentment.
L'Iridium, estava ara buscant a la Wikipedia perquè el nom venia de la quantitat de satèl·lits que era el mateix número que l'Iridi.
Ah,
Va
veus?
ser una idea de Motorola. De fet, s'explica com un dels fracassos de no tenir en compte la velocitat de la tecnologia exponencial. Pensen que tal com van les torres, costarà molt poder tenir telefonia mòbil amb espais molt oberts, per exemple, els Monegros. I que si ells llencen una xarxa de satèl·lits, tindrà èxit i en el moment en què ja els tenen en marxa ha baixat tant el preu de les torres i dels components i de més que ja comença a haver torres pel camp, ja no feia falta ni tan sols que fossin torres, no? La telèfon... Havia avançat tant el tema de les antenes que en podien posar moltes més repartides en molts més llocs. Això fa que en el moment en què presenten l'Iridium ja hi ha cobertura a llocs remots i ningú els hi compra, i és un dels motius de la ruïna que va arrossegar Motorola molt de temps i que ja mai més va ser el que era. Crec que se continuen utilitzant per alguna cosa, perquè ja que hi eren, a l'espai, es poden utilitzar per altres històries. Ho van vendre, algú ho va comprar, i encara hi ha telèfons basats en Iridium per algun lloc molt, molt complicat, a mig del desert o les plataformes petroleres, algun client molt, molt especialitzat. Però és un exemple de com l'espai era tan car que se'ls va carregar el negoci perquè la Terra va avançar molt més ràpid. I ara sembla que l'espai està aconseguint aquest avanç en preus.
Això és una mica història que es torna a repetir. Fa uns anys, a Àfrica em sembla que és, o a Sud-amèrica, Google va començar uns projectes de donar telefonia, accés a internet, mitjançant globus aerostàtics, globus d'aquests d'heli com els que comentava al principi, amb repetidors. Evidentment, tu aixeques aquest globus, puja a 20-30 km d'altitud, on no molesta ningú, i et fa un cono de cobertura molt, molt important, no? Llavors tens aquest mini satèl·lit allà. Llavors Google va provar, i em sembla que encara ho té funcionant, aquests globus satèl·lits per donar cobertura mòbil, internet. Però de sobte arriba gent com l'Elon Musk, que comença amb el seu projecte de Starlink, i t'omple l'espai amb constel·lacions amb no sé quants satèl·lits, 50 o 100, no sé quants porta allà, no tinc ni idea, i de sobte tens internet a tot arreu, satèl·lit, internet de debò i telefonia de debò, etc. I clar,
ja es comença a poder contractar.
Exacte,
diuen que l'alta seran uns 500 euros perquè l'antena i el router valen pasta. No sé si cada mes són 100 o 200, no és barat. Però hi ha gent enmig del camp que possiblement ho agafarà, perquè també haurà un descens al preu a mesura que hi hagi molta més gent que ho estigui utilitzant. Però ja és una realitat. I m'ha sorprès 20 mil·lisegons només de latència la seva connexió a internet, que sovint es diu que les connexions a l'espai tenen latència, però clar, aquests satèl·lits són... Els Starlink són més baixos.
Exacte.
És així?
Correcte, sí, són satèl·lits que estan en unes òrbites molt baixes, perquè el que comentava abans, de tant en tant els han d'anar pujant d'altitud perquè van caient. És a dir, és com l'estació espacial. Està a una altitud en la que no hi ha aire, però sí que encara hi ha un cert fregament amb restes de l'atmosfera de la Terra, i per tant es va frenant i va caient. I per tant, de tant en tant, han de tornar a pujar l'estació espacial amb coets, no? La tornen a pujar a l'òrbita que toca. Vale? Amb els satèl·lits aquests de Starlink passa el mateix, de tant en tant els han de tornar a pujar i els operen, els mouen d'òrbita, i alguns no els mouen pel que sigui, per raons X, alguns perquè estan defectuosos, alguns perquè per fer proves, i els van deixant caure i s'estan cremant a l'atmosfera satèl·lits, i és igual perquè el mes que ve tornen a pujar 60 més, m'entens? I és això, és permès aquesta accessibilitat tan barata per això.
Connectivitat enmig del mar, connectivitat en els deserts, Àfrica, que és molt, molt important, i a totes les nostres zones rurals, perquè es diu que l'accés rural serà amb 5G. Però també en Puigneró deia que aquests satèl·lits s'utilitzarien per donar connectivitat 5G. I aquesta també és una bona notícia, perquè el tema rural s'ha de potenciar. Amb el fet de tenir moltes zones sense cobertura d'internet estan provocant aquests espais buits de gent jove, s'estan morint, hi ha una part.
Sí.
A Mallorca ho tenim més difícil perquè és un espai, és un territori molt més comprimit i tot ho tenim molt apamat. Però a Catalunya també teniu algunes zones de la Catalunya buida, perquè hi ha llocs que costen molt connectar-se a internet i no te planteges viure-hi en gent jove, i per tant noves generacions, les escoles ara, en aquests moments sense connectivitat, són difícils d'imaginar.
Amb la pandèmia, evidentment, hi ha hagut un boom de recordar-nos això, de dir, ostres, estem treballant, estem vivint a llocs com Barcelona Capital o etcètera, per evidentment, perquè la feina està allà, l'oficina està allà, però en canvi de sobte ens veiem teletreballant tothom i pensem, per què necessitem viure a Barcelona si jo puc teletreballar des de el camp o des d'on a mi m'agradés més viure i on jo pugui viure perquè m'ho puc permetre. I això, evidentment, està lligat a tenir una bona connectivitat, evidentment. Si jo tinc una connexió d'internet 5G, què més em dona treballar des de Barcelona que des de qualsevol altre punt del territori, per buit que estigui.
Sí, hi ha aquest fenomen a Barcelona. Sí. M'ho han explicat. Zones com Calafell, que hi tinc allà una casa que està a la venda fa temps, perquè és un lloc que només era per caps de setmana, que no fa gaire, tampoc hi havia fibra, i era difícil vendre'l, doncs ara comença a animar-se, perquè hi ha molta gent que diu fibra. Mm. Una casa que estic tranquil, que té diverses plantes, que puc fer feina a la planta de dalt, més tranquil que si estic a la planta de baix, que és on hi ha la família quan arriben els nens a l'escola, etc. Tot això ajuda amb cases unifamiliars i en llocs en els quals hi ha molt espai al voltant, perquè és el que tenen, sí, segur que la feies com si haguessis agafat les cases i les haguessis llançat, i allà és una extensió de cases i cases i cases que mai no s'acaba. Doncs ara allò està molt ben ventilat i està molt ben connectat, i hi ha estació de tren, hi ha escoles, hi ha serveis, i hi ha molta gent que es planteja anar a viure en aquests llocs. I d'aquí, doncs, també passarà a cases rurals, per què no? Perquè no es poden utilitzar Exacte. Cases rurals com a centres d'investigació i de desenvolupament d'allà IoT pel camp, per exemple.
Exacte, això t'anava a dir. Vull dir, jo l'exemple que he posat és molt, evidentment, centrat en el meu problema i en la meva experiència, però, evidentment, dotar de connectivitat als espais rurals, etc., és positiu pel territori en el sentit de permetre modernització. És a dir, tu imagina't aquella persona que té un tractor o que té una granja o que té no sé què, no li parlis d'IoT ni li parlis d'intel·ligència artificial perquè a ell no li arriba un ample de bandes de suficient qualitat per poder aprofitar això. En canvi, si tu li dones aquella connexió a internet, aquella persona de sobte sap que el seu tractor està en aquell punt exacte on toca i el pot arribar a controlar i pot tenir una flota de tractors i etcètera, no? I si té una granja del que sigui, pot controlar-la des de casa sense haver d'anar cada dia a físicament, no? Ens obre un món d'opcions el fet de tenir connectivitat de qualitat. Sí, sí.
On són les ovelles, per exemple? Amb aquests satèl·lits ho pots saber perfectament.
Exacte. De fet, tu pots anar a diversos nivells.
Un sensor LoRa a cada
d'ovella
i una caixeta, un cube d'aquells donant voltes per allà dalt.
Exacte. Pues, tal qual, sí, sí, sí. És a dir, si tu de sobte tu tens accés 5G a plataformes, com parlàvem abans, de Think Networks, jo puc tenir les meves 1.000 ovelles comptabilitzades amb un GPS cadascuna, que comuniquen amb una antena LoRa que està no sé on, que parla 5G amb aquell satèl·lit que està no sé on, que jo el controlo des de la meva tablet, tranquil·lament, i jo sé des de la meva tablet on són les 5.000 ovelles o les que tinc.
I els seus patrons de moviment per detectar les que estan malaltes,
per
detectar les que tenen problemes, o per detectar les que són més agressives, etc etc.
Sí, sí, sí.
Moltes coses es poden fer.
Sí, quan tens data, pots fer big data. És automàtic. Sí, el problema és no tenir data. Per tant, sí, sí. No pots prendre aquestes decisions. Sí, sí.
I això és una cosa que no hi hem pensat gaire. Les cases rurals, de fet, fins no fa gaire, tampoc no tenien ni llum. Amb les plaques solars s'ha arribat a posar. La família, doncs, estic parlant de 30 anys enrere, a fer arribar la llum a la casa, doncs era posar una sèrie de postes, etc, que costaven una pasta. I després hi havia fer arribar el telèfon, que era la mateixa operació amb uns altres postes, que també els havies de pagar tu, aquells pals costaven molt. Havies de vendre unes quantes vaques per poder pagar el pal del telèfon. Això se fa molt més assequible, i si és des del nostre govern pròxim, que té una sensibilitat amb el territori i el coneix, doncs molt millor que si no aquests satèl·lits fossin coses controlades per l'exèrcit, caríssimes i absolutament inaccessibles, que servirien més per vigilar-te que no pas per donar-te servei. Aquesta és la cosa que m'agradaria deixar de regust sobre aquest New Space, que tothom s'ha agafat en tant escepticisme. M'agradaria que s'entengués, no sé si ho enfoco bé, com la democratització
Que no m'agrada aquesta paraula, però ens entenem.
És una paraula horrible, però s'entén perfectament. Sí,
d'una cosa que era tan inaccessible, tan fosca, tan militar, tan KGB, tan de tot com els satèl·lits.
I sobretot quedar-nos amb que, per exemple, en aquest cas parlàvem de 18 milions d'euros, això no és res. Si comptem els 6 i pico milions de persones, són 3 euros per persona, això ens... no és res. Vull dir... paguem qualsevol altra cosa que costa moltíssim més a nivell de l'administració pública. I...
mireu els pressupostos en quant a informàtica. Exacte. Els que ens escolten sovint tenen aquestes inquietuds, mireu. Mireu què costa les llicències de SAP, per exemple. I llavors, gent com tu, que ja s'hi ha afeccionat, ja esteu una mica més a prop de les oportunitats de feina, negoci i demés que puguin donar això. Quins plans tens? Tu, quan vas sentir l'anunci, no vas dir, hòstia...
On tiro el currículum?
Exacte.
Em queda fer networking. No. Tant
ja,
de bo.
Ja s'ha afegit amb uns quants al LinkedIn.
Exacte. Tinc clitxat diversos noms. A veure si els connecto. No, la veritat, a mi em va
perquè
fer...
Perquè ara que feu vosaltres aquí, clar, llences això, allà, com vas anar a Los Monegros, suposo que vas haver de demanar permís.
Així es va demanar permís.
En aire, no? Es diuen? Sí.
Exacte, ara es diu en aire, ha anat canviant. Quan vaig començar encara es deia AENA, però ara ja és en aire. I sí, has de demanar permís perquè es genera un avís als pilots de l'àrea, etc. El NOTAM, que és una notificació que es fa, que és un estàndard de l'aviació i s'avisa, no? Hi ha uns tios aquí a no sé on que volen llançar un no sé què, i que, ojito, i ja està, i els pilots ho saben i ja està. Evidentment, són coses que s'envien a l'estratosfera que no tenen cap perill, són caixes de por espant. Tu has d'explicar quin pes, quin volum té el que estàs enviant, perquè, evidentment, no vols representar cap perill per ningú. I, però són caixes de por espant amb 4 electròniques, que això, un avió... Primer, que l'aire és molt gran, vale, hi ha molt espai i, per tant, és molt difícil que un avió xoqui. Hi ha vídeos a YouTube en el que es veu, des d'un avió es veu passar un globus d'aquest tipus, això ho podeu buscar, i són xulos, evidentment, però no representen cap perill, però sí, s'ha de demanar permís, sí. I després això et cau, la gràcia del globus d'heli és que quan arriba a certa pressió, certa falta de pressió, rebenta, evidentment, i torna a caure. Per tant, poses un paracaigudes i cau poquet a poquet, a 5-10 km per hora com a molt, vull dir, és el pas d'una persona. Això cau a terra. Normalment, tornem al mateix, la terra és molt, molt gran, per tant, normalment no caurà ni a sobre d'una casa, ni a sobre d'una vaca, ni a sobre de cap veí, però sí que pot caure en algun lloc privat. Per tant, també has de tenir permís i tenir, com a mínim, bona educació per demanar-li a algú, escolta, que perdoni, però el meu experiment estratosfèric ha caigut al seu camp. Si us plau, deixi'm entrar. I sí, no hi ha cap problema.
Ah, molt bé. Sí, això me recorda el procés que va tenir abans l'aviació. Ho explica el Lessig amb el seu llibre en el qual anuncia els Creative Commons. Al començament de l'aviació hi havia una llei, la llei de les propietats, als Estats Units, que deia que el propietari d'un terreny era l'amo cap a baix del que hi hagués, el petroli, etc., les mines, la mineria, i també era el propietari del que hi havia cap a dalt, a l'espai, fins a Déu. Llavors, que va passar que quan les companyies aèries van començar a funcionar, travessaven un munt de propietats privades en poc temps i van caure les demandes. Les demandes eren de pagesos que explicaven que les seves vaques, ovelles, gallines, etc., s'havien espantat i s'havien escapat, les havien perdut, altres els havia pegat un atac de cor amb sentir un avió passant per allà, llavors demanaven que li paguessin les ovelles i que li paguessin les cabres que havia perdut. I la quantitat de reclamacions que hi havia varen pujar molt i el Tribunal Suprem dels Estats Units va abolir que l'espai fos propietat de les persones que tenen el territori. I ho va fer per interès del progrés. La sentència explica que ells veien clarament que això era el futur, que la gent es desplaçés per l'aire. Era una cosa que tenia molt de futur i que aquest fren no podia existir i llavors ho varen abolir. Uh-huh. És una anècdota que
poder, no sé si veurem reproduïda una altra vegada en qüestions que tinguin que veure amb satèl·lits, permisos de pas, certes coses, perquè si algun se posa xulo, te diu que no hi entres i no hi entres, bueno, clar.
L'Elon Musk ja va dir l'altre dia que ell quan arribi a Mart el 2024 no acatarà la llei americana a Mart, que les seves bases tindran una altra legislació diferent de la... de l'americana. Vull dir que una mica el futur passa per això, passa per també... Ja, és un ofici, vull dir, hi ha advocats i advocades de l'espai, de temes d'aquest tipus, perquè sempre hi ha algú... Hi havia un tio que també venia, no?, venia a participacions a terrenys de la Lluna i coses així, això...
Sí.
Això ha passat. Vull dir, la Lluna no és de ningú, per tant, com que no és de ningú, jo dic que és meva i, per tant, a partir d'ara te la venc a trossos.
Si algú... Si surt el propietari i reclama, me'n recordo, a més a més, que ho deia, un ho va declarar. Diu, no, jo això ho he venut, però si surt el propietari i reclama, jo ho tornaré tot.
Sí, sí, doncs això una mica ha passat també. L'Elon Musk deia l'altre dia que ell, les seves bases, evidentment, arribarà i s'haurà de... Hi haurà d'haver algun tipus de llei, de legislació d'alguna classe, no? Perquè, evidentment, no pot ser que tu aterris 10 astronautes a Mart i un mati a 4 i no passi res, no? Perquè, evidentment, continuem necessitant lleis com humans que som, però ell va dir que les americanes no serien, que ja tindria un subset de lleis o vés a saber què. Que...
Déu-n'hi-do, aquest home.
Sí,
que serà interessant seguir-ho. Llavors, allò de la feina, els que ja heu fet, que ja teniu experiència, que ja sabeu d'acabar, que no ven res de nou, o moltes coses no venen de nou, perquè a part de les experiències que has tingut, has après també com se fan les altres coses, que no tens els 40.000 euros per llançar-ho, suposo, no sé,
no.
Podem estar posant... Hi ha dies que no els guanyes, no?
Exacte, avui em pilles que no puc posar satèl·lits en òrbita.
Doncs sí, en aquest cas ja tens una experiència i ets contractable per a aquestes empreses. Perquè això fins ara a Catalunya no passava. On anava la gent que avançava molt amb aquestes disciplines espaials?
Clar, tu pensa que jo sóc enginyer informàtic de fa molts anys, jo tinc la meva experiència i com a hobby fa un parell d'anys vaig decidir estudiar enginyeria aeronàutica a la Politècnica a Terrassa, ¿vale? És l'escola... que més, una mica més potent d'aquest tema aquí a Catalunya i, evidentment, ho faig per hobby, ho faig molt a poc, però és una cosa que m'agrada tant com per reforçar aquesta vessant acadèmica. Però jo ho dic com a professional d'un altre tema. Jo treballo amb gent que estudio, amb gent que un dia serà professional d'això i ells no ho tenen tan clar. Hi ha molts que ho tenen, que saben que quan pleguin d'aquí han de marxar, han d'agafar les maletes i han de marxar. I això és molt trist. Per un territori, formar gent que exportes i que, per tant, mai veuràs un retorn d'això, és complicat com a país.
No, i que hem intentat explicar fins ara que ho necessitem. Necessitem aquestes coses. Mm-hmm. Per coses que necessita el teu país, que necessiten les ovelles del pallès, de la Garrotxa, tu te n'has d'anar a fer feina a l'estranger.
Clar, tu dius, vale, jo vull fer satèl·lits, què faig? Doncs vaig a Airbus. I on és Airbus? A França, no? Parlàvem abans, a Toulouse, a Alemanya. Mm-hmm. Això està molt bé, vull dir que, evidentment, a nivell europeu, però que és dur.
A Toulouse està bé, perquè mengen ànec. Però sí, el casoler d'ànec és molt bo. Si algun dia vas a Toulouse... Doncs sí, però anar-se a Alemanya fot fred, Ara a les 4 ja és de nit.
Exacte. I com aquí no comen en ningú lado.
I ara seguir lo dels cunyaus. D'on hi ha parc en camiones?
Exacte. Sí, tal qual. Don aparquin camions amb matrícula francesa és que es menja molt bé el casolet d'ànec, no?
Sí.
Sí, és això, estem fabricant. Imagina't que això passés a les facultats d'informàtica, no? Que nosaltres estem formant enginyers i enginyeres informàtics, sabent que marxaran a fer informàtica a Londres. És ridícul,
seria ridícul. I que després l'haurem d'importar perquè la necessitem.
I haurem de comprar software a Anglaterra perquè és on es fa el software. És ridícul, evidentment. Això no s'ho planteja ningú. Tenim milions de consultores i d'empreses d'informàtica aquí a Catalunya i a l'Estat, no? En canvi, amb l'espai tenim aquesta història de aquest fet històric de que aquí no hi ha aquesta indústria. Hi ha empreses, hi ha de tot, hi ha, evidentment, hi ha empreses petites, hi ha molta col·laboració d'universitats, etc. Però no hi ha una indústria. Indústria...
No, i que, a més, ens ho agafem en resignació i el dia que el Puigneró, el conseller, surt dient que ho farem, van saltar totes les excuses i de per què del món.
Sí, és
no, curiós. No ho tenim gens interioritzat, que també podem fer coses amb l'espai, i perquè, de fet, el necessitem. I no és, repetim una mica, recapitulem coses que han dit, no és, ja no és aquella cosa fosca de la CIA i de la KGB, i no, és més pròxim al PC, en
no
aquella evolució
parlant.
Informàtica.
No estem parlant de ciència-ficció, vull dir, portem l'espai al mòbil, vull dir que no és ciència-ficció. És a nivell més mundà, això passa, jo què sé, en altres indústries, la indústria automobilística, per exemple, no? Tenim aquesta situació en la que una empresa d'automòbils diu: "Volem marxem de Catalunya." Uah, ostres, de sobte hem de fer de tot perquè aquesta empresa es quedi, no? I gastarem, la Nissan, per exemple, gastarem molts més diners en rescatar una Nissan que aquests 18 milions d'euros de l'espai, no? És, no sé si són equivalents a nivell de jocs de feina i el que vulguis. Això és que no m'hi ficaré, però que tenim molt interioritzat que hi ha coses que són molt bàsiques, la indústria de l'automòbil, la indústria de l'hostaleria, etc. I tanmateix diem d'entrar en una nova indústria i diem no, ostres, que això costa molts diners. És ridícul. És el que et deia, més enllà del xascarrillo de dir-li la NASA catalana, estem parlant d'indústria, de jocs de feina, de possibilitats i evidentment, de coses que sabem que no existeixen encara i que no sabem què ens trobarem, però ens les trobarem.
No, i primer mira de saber, abans d'en riure-te'n de lo de la NASA catalana, mira de saber què fa la NASA. I entre altres coses, doncs m'ha agradat que ho diguis. Envien satèl·lits de franc per gent que està estudiant.
Sí, sí. Segurament la ESA també ho fa, però no ho sé. Vull dir, he posat l'exemple abans.
No, la NASA té una vocació d'estat sempre l'ha tinguda i la part visible que ens arriba aquí és la part dels viatges espacials, que tot és molt espectacular, molt gros, però fan feina amb qüestions molt més pròximes. No sé, drons també hi fan feina.
Jo sé que és un tema que t'agrada, el tema de la llibertat de les dades generades per la NASA. Les dades generades per la NASA són accessibles. Les fotos, els papers, etc. Tot això és accessible per qualsevol ciutadà del món, pràcticament. Vull dir, segurament...
En Xavi Ritchie, del podcast de la setmana passada que ha vengut de la Xina, en Xavi Ritchie, un dia ja ens ho explicarà. Però està treballant en dades de la NASA programant en Python. Veus? Ell que es feia el boig amb els ordinadors i que ell no controlava i demés. Sí, en Xavi. Doncs sí, és una de les coses que també té bones la NASA, que és la quantitat de dades que ofereixen de franc perquè són una associació governamental que treballen per la societat i que permet que un mallorquí des d'aquí estigui fent big data en coses que fa la NASA i que del territori d'aquí doncs no la puguem tenir per les necessitats nostres d'aquí. Vull dir que poder nosaltres d'aquí voldríem llegir altres coses perquè coneixem millor el país. És com quan estava al govern i venia telefònica, no. He tingut un lapsus mental, ara entendràs per què. La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions de Madrid, que allà moltes coses les guanyava sempre telefònica, ens volia fer els plans de desenvolupament de fibra òptica a les illes. Acabaven deixant-se llocs tan importants com Porto Colom sense fibra. I tu deies, deixa-m'ho fer a mi, que coneixem molt més el país. I sé que Porto Colom està carregat de professors universitaris que estan esperant a tenir la fibra per poder fer feina i classes a distància i que, a més, aquesta pandèmia els ha agafat sense això i que han hagut de tirar del 4G dels mòbils per poder tenir videoconferències amb els alumnes. Ells des d'allà no veuen, o la NASA des dels Estats Units no veu les mateixes necessitats espaials que tenim nosaltres aquí, i per això és bo que n'hi hagi una aquí, perquè també fa aquestes coses de dades. I l'empresa Uber està treballant amb el seu dron per transportar persones sense conductor juntament a la NASA.
Sí, sí.
Tot això dona molt d'impuls a moltes coses del país. Qui sap si la SEAT no podria acabar fent també drons ajudats per aquesta companyia, aquesta NASA catalana, si en comptes de fer-la ara no l'haguessin fet 40 anys abans.
Clar, evidentment. Sí, al final és una indústria que es retroalimenta i que és la recerca i el desenvolupament beneficien a totes les empreses i totes les organitzacions que s'hi adhereixin. Vull dir, al final, si tu estàs treballant amb resultats públics, oberts, etc., perfecte. És a dir, la NASA catalana generarà unes dades que podrà fer servir el pagès de la Garrotxa del que parlàvem abans o el CEO de la SEAT per prendre decisions de qualsevol tipus. De mobilitat de qualsevol tipus. I com no ho sabem, és un futur obert perquè no ho sabem. Vull dir, al final, la recerca i el desenvolupament pur i dur, és amb final obert, no? No saps què passarà.
Encara els 18 milions es quedaran curts. No sé si hem aclarit prou coses per acabar amb aquesta justificació de que 18 milions són pocs quan havien començat preguntant no sé si ho podien fer amb una Raspberry. Era una mica l'objectiu. Tu sé que has tocat tot el que se pot tocar d'aquest tema a Catalunya. El darrer detall l'acabes de deixar anar ara, que has estat estudiant amb la gent que segurament seran els que estaran treballant en això dintre de no res. N'hi ha, éreu molts.
A on concretament? A la universitat, vols dir?
Sí, a la universitat, que tu
La...
estudiaves per hobby, dius.
Jo estudio per hobby. L'escola potser fabrica... Potser entren 60, 100 alumnes anualment a
Sí?
enginyeria aeroespacial i el curs són 5 anys, 6 anys. Així que imagina't, cada 6 anys et trobaràs uns 50, 40, 50 enginyers aeroespacials, enginyers i enginyeres aeroespacials al mercat laboral. Els has de posar en
Sense
algun lloc.
cap
Vull dir,
empresa d'això fins ara.
bueno, té moltes sortides. Evidentment, l'enginyeria aeroespacial en aquest país té diverses sortides que no són l'espai. Evidentment,
Clar.
és enginyeria aeronàutica i, per tant, pots formar també controladors aeris, per
Sí.
exemple, i gent que treballa de mecànica en un avió i gent que treballa d'administrativa amb mil coses de temes d'espai, eh? Vull dir, projectes d'ampliació d'un aeroport també te'ls farà un enginyer aeronàutic o una enginyera aeronàutica. Però temes d'espai és més complicat. Aquí és on hi ha molta recerca, que també, però ja sabem com és la recerca en aquest país. La inversió en recerca és subòptima, per dir-ho d'alguna manera. I per tant també és complicat. Per tant, tot el que millorem en aquest cas, és a dir, invertir en recerca, en desenvolupament, en creació de teixit empresarial, etc., jo crec que serà molt positiu per aquests mig centenar d'enginyeres i enginyers que fabriquem i que millor que no els exportem, si pot ser, no?
El nivell d'exportació, tu que tenies tractes i que xerràveu a la cafeteria i de més, quines expectatives tenien de marxar?
Estudiaven alemany i francès en paral·lel amb els estudis, així que et pots imaginar. Vull dir, l'anglès ja el donem per fet, ja el
Sí.
donem per sabut, per tant, ells estudien això, ells... Sí,
Està
és com
claríssim.
quasi una assignatura més per ells de la carrera, perquè ho saben que és molt probable que es trobin en aquesta situació. La
I
qüestió
no ens
d'agafar el tren.
qüestionem que costen.
No, no,
Clar,
clar,
no poder
evidentment,
treballar aquí tampoc.
és una universitat pública i, per tant, hi ha una subvenció d'aquells estudis, d'aquesta formació, d'una gent que no treballarà i, per tant, no cotitzarà per aquest territori. És ridícul, bueno, però
Estic
és...
content que haguem pogut il·lustrar coses que se podran fer. N'hi ha moltes més, però és el que té l'internet de les coses, que és el que tu treballes. Quan me pregunten, i això per què serveix? Que fins no fa gaire no ho sabíem. Dic, hòstia, doncs són els ulls, el paladar, el tacte, l'oïda i l'olfacte dels ordinadors. Això vol dir que els ordinadors en ratolí i en finestres no tenien ni oïda, ni olfacte, ni tacte, ni nas? Doncs sí. Imagina't com canvia una persona que no té els sentits, si els hi dones aquests sentits de cop i es pot processar el seu cervell i treure coses d'allò, no? I la quantitat de coneixements que no ens entren a través del paladar o de l'olfacte. Doncs
Sí,
això
sí.
és el que és l'IoT. els ordinadors, gràcies a aquests sentits i a la intel·ligència artificial que és capaç de processar-los, dispararà la quantitat de coses. Farà possible aquella cosa que repeteixo sovint, que tot allò que pugui ser software serà software. I en el camp, quan diu, no, és que mirarem el territori. La cosa més evident que podíem dir avui, que se'ns podia acudir, era aquesta de les multes per amortitzar els 18 milions. Però quantes coses no pots fer mirant, ensumant, tocant el territori. És el repte ara és tenir persones prou despertes que tinguin bones preguntes. Perquè les respostes, amb aquestes màquines, i els satèl·lits hi seran un component molt important, les tindrem totes, a l'instant i de moltíssima qualitat. Més que no tenir la resposta, el complicat serà fer bones preguntes. Per millorar el nostre entorn, la societat, la feina, la qualitat de vida, la salut, un munt de coses. M'agrada poder haver deixat això clar, a més amb una persona que fa feina amb IoT, o sigui que més relacionat ja és impossible, perquè això ja és un nivell superior, mai més ben dit, de l'IoT, els satèl·lits. Suposo que per vosaltres és un festival, és un somni.
Sí, i tant, a mi m'agradaria moltíssim poder treballar amb això. Al final no deixa de ser el mateix, l'únic que a molta altitud. És el mateix que tens a sobre de la taula, però a 300 quilòmetres d'altitud.
Hi ha coses que són apassionants i que poder, si hi ha alguna pregunta, podríem fer algun segon capítol de contestar preguntes de la gent. Només quan explicaves el fet de que una antena de l'hora, perquè la puges cap amunt dels 15-20 quilòmetres que et diuen que té la Terra, em passa a tenir tants com des de los Monegros a Grenoble, que ara mateix no sé quants són, però és una bestialitat. Aquests detalls de física són molt, molt interessants i l'espai dona a tot una nova dimensió.
Nosaltres, en el nostre dia a dia, som formiguetes, vivim en 2D. Vull dir, tu baixes al carrer i camines en una graella, no? Que és els teus carrers són una graella bidimensional. De sobte, si passes a l'espai, de sobte estàs parlant d'aquesta tercera dimensió, que et dona... Tornem a aquella llei dels avions, no? És tot això que fem amb tota aquesta dimensió del Terra fins a Déu, com deies tu abans, no? Què fem amb això? Això ens dona una perspectiva brutal. Vull dir, a nivell de ciutat és una, a nivell de país és una altra, i a nivell del món sencer, doncs és una altra completament diferent. Sí, sí.
Molt bé, a veure la predicció. Quan des de l'espai aquests satèl·lits enganxaran les caques de gos, les merdes de gos, i avisaran a l'Ajuntament perquè les vagi a netejar?
Va, vinga, 2030...
La llancem... Vinga, una predicció.
2035. Imagina't el teu mòbil té una intel·ligència artificial que diu aquest tio ha estat 40 segons aquí parat amb el gos i de sobte ha marxat. I no s'ha apropat a cap paperera, perquè la paperera, el sensor de la paperera diu que no se l'ha apropat ningú. Pum! Això queda reportat en un servidor amb el teu DNI i foto i ja està. Això és 2035.
Això s'arregla no instal·lant l'aplicació aquesta de l'Ajuntament.
Exacte, exacte.
I ja està. Molt bé, ha estat un plaer. Heu estat sentint en Juan Pedro López. Jo l'he conegut tota la vida per JP. I així és com el trobareu a Twitter, no? Estàs com a JP o JPito. No, JPito és el teu fill.
Exacte, els JPitos són els meus fills, quan parlo d'ells. @JP, sí.
@JP. Una abraçada molt forta i moltes gràcies.
Una ferrada molt forta, Benjamí. Cuida't molt. Moltíssimes gràcies.
Fins la pròxima.
La propera.
Gràcies per haver arribat a l'hora i gairebé 32 minuts d'aquest 13è capítol de la segona temporada d'un podcast en color tecnooptimista, aquest cop en la missió especial i especial de fer que el concepte New Space, que espero que aviat en diguem nou espai, entri a les nostres vides, a les nostres feines i, per què no, també a les nostres cultures. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.